Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda, això és Meteoterra i en Jordi Puig, com cada dijous, ens acompanya. Com estàs?
Bona tarda.
Anar passant la calor, de cara a la tardor...
Sí, ara ja estem tombant, però hem passat calor.
Escolta'm, avui des de Catalunya Ràdio Lleida ens acompanya un pagès i assessor en agricultura orgànica. Ara el presentarem, però què és això d'agricultura orgànica? Agricultura orgànica és el que entenem com agricultura ecològica?
Bé,
o hi ha alguna...
Sí, de fet, agricultura ecològica, orgànica, agricultura biològica són tot denominacions per definir una agricultura que pot tenir o no un segell de certificació, normalment el té, i que és respectuós amb el medi ambient, genera fruits i verdures de qualitat i, a més, acostuma a tenir menys impacte ambiental. I avui us parlarem d'un tipus d'agricultura biològica, que és la regenerativa, que va un pas més enllà i el que intenta no només és fer tot això, sinó, a més, és restaurar els ecosistemes agraris, tant des del punt de vista de sòls, de vegetació adjacent, de biodiversitat en general, i en Francesc ens en parlarà molt bé, perquè durant... Pràcticament a principis d'estiu vam tenir un australià, en Darren Doherty, que és un dels pioners en aquest tipus d'agricultura i que estava de gira per Catalunya i doncs, ell, a través d'en Francesc, doncs, han estat difonent aquest missatge de l'agricultura regenerativa en el nostre país.
Francesc Font, Catalunya Ràdio Lleida. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Ja hem fet la presentació. Què n'heu tret de... Bé, per tu no és nou, evidentment, el món de l'agricultura orgànica, però què n'heu tret d'aquesta visita del Darren Doherty a principis d'estiu?
Bé, ha sigut molt interessant aquesta visita perquè en Darren fa molts anys, prop de 30 anys, que es dedica a gestionar, a dissenyar finques arreu del món. Ha fet uns 3.000 projectes fins ara i...
Ui, que, més de... que pocs, no?
Sí, sí. És impressionant. En més de 50 països. Recordo que ens va comentar que més de 30.000 persones havien estat a conferències i havien fet cursos amb ell. Llavors, té una visió molt àmplia del que s'està fent i el que s'ha fet els últims anys arreu del planeta. I el que estan fent a Austràlia, que ens porten uns quants anys d'avantatge també amb agricultura orgànica o regenerativa. Llavors, ha sigut molt interessant compartir això amb ell.
Jo, Francesc, el 2007 vaig tenir l'honor de ser la primera visita que va fer el Darren aquí a Barcelona i l'endemà mateix d'haver-lo sentit vaig canviar el model de gestió de la finca de casa, és a dir, vaig començar a aplicar el que ell propugnava i, de fet, arrel d'això, la meva visió cap a l'agricultura va canviar radicalment. Una mica suposo que vosaltres amb la visita que heu fet allà us deu haver passat el mateix i, sobretot, heu canviat la filosofia o la manera d'entendre el sòl i la gestió del terreny. Ens podries explicar una mica el tema de les 3 M's? Ho dic perquè crec que és molt important i és una de les bases de l'agricultura regenerativa.
Sí, l'agricultura regenerativa o agricultura orgànica es basa en millorar la fertilitat del sòl amb cada acció que fem, en treballar alineats amb la natura i amb el medi ambient. Llavors, entenem fertilitat del sòl com un equilibri entre la microbiologia present al sòl, els minerals i la matèria orgànica. Llavors, el que intentem amb cada treballada, amb cada cultiu que implantem, és millorar aquest equilibri.
Millorar un equilibri, però que... Avui en dia, vull dir, amb l'agricultura convencional, per ser exactes, es busca d'una manera que al final el que s'aconsegueix és segurament trencar-ho tot.
Sí, l'agricultura convencional s'ha basat en treballar molt el sòl, remoure els horitzons, i això degrada absolutament la microbiologia que havia estat present al sòl, oxida la matèria orgànica, per tant, el carboni atmosfèric en forma de matèria orgànica que podríem haver acumulat al sol al llarg de milions d'anys s'allibera i va parar a l'atmosfera. I aquests mateixos processos passen també amb l'aplicació de productes fitosanitaris, adobs de síntesi química. Llavors, això genera un cercle viciós que fa que necessitis més d'aquests processos per seguir produint. I el que proposem nosaltres i el que proposen Darren des de fa molts anys és trencar amb aquest cicle viciós.
Francesc, una pregunta. Creus que aquest tipus d'agricultura és aplicable al 100% al nostre país? És a dir, tenim moltes finques, moltes parts del territori, moltes tipologies d'agricultura que són compatibles amb l'agricultura regenerativa, però n'hi ha d'altres que potser cal una adaptació, cal un cert procés d'aterratge al nostre país. Ens podries explicar una mica com esteu treballant per fer aterrar l'agricultura regenerativa a Catalunya i adaptar-la?
Sí, nosaltres, com tu, fa uns quants anys vam sentir en Darren, primer a través d'internet, després vam tenir l'oportunitat de fer un curs. Jo he estat amb la meva família aquest hivern visquent amb ella a Austràlia. Llavors, ja fa uns anys que primer ens va sorprendre tot el seu missatge, però llavors vam començar a pensar com implantar-lo aquí, i ara, tant a la meva pròpia finca a l'Empordà, on cultivo vinya, olivera, cereal, com en d'altres projectes que gestionem també nosaltres, estem aplicant aquestes tècniques amb molt d'èxit. I una de les claus en una agricultura regenerativa ideal seria integrar animals més cultius, cosa que passa, per exemple, a Menorca, on estem gestionant projectes molt xulos. Per tant, un dels ideals seria, a mica, intentar introduir una altra vegada els animals a l'agricultura, si es pot, no sempre es pot.
I Francesc, una cosa que també el juliol, quan el Darren va fer la xerrada, era el fet de les ajudes, les subvencions. A mi em va deixar molt frapat el fet que com més subvencions es donen, més es deslliga l'agricultura de la ramaderia, més necessitat d'insums ja. És a dir, ens podries explicar una mica aquesta filosofia? És a dir, que quan estem en context de no subvencions, què passa amb l'agricultura?
Per exemple, a Austràlia no han estat mai en context de subvencions, llavors han de ser productius i han d'obtenir beneficis de la seva explotació i amb el seu treball. Si no, l'empresa no és viable i fracassa i s'han de dedicar a una altra cosa. Aquí depenem molt de les subvencions. Nosaltres ens trobem que visitem molts projectes de ramaderia i tenen molts més animals, moltes més vaques, per exemple, de les que podria suportar aquell terreny amb el nivell de fertilitat que té en aquell moment. I això passa perquè a partir d'un número de vaques la subvenció és més interessant. Llavors la subvenció condiciona tota l'agricultura en general. I nosaltres pensem que pitjor. Això no vol dir que si fem agricultura orgànica i certifiquem com agricultors ecològics, aprofitem la subvenció. Però creiem que s'hauria de replantejar una mica el sistema, perquè la major part de l'agricultura és totalment dependent de les subvencions i les subvencions no depenen de nosaltres. I probablement algun dia o es canvia el model o s'acabin les subvencions.
I a més... ha quedat clar pels teus comentaris que l'agricultura orgànica ens està ajudant a lluitar contra el canvi climàtic, clarament, perquè el terreny acaba sent, doncs, un embornal, directament de CO2. En canvi, l'agricultura convencional remou, etc., i aquest CO2 després l'injectem a l'atmosfera.
Exacte, i a més consumim molt de CO2 utilitzant els tractors, utilitzant els productes de síntesi, quan el que proposem amb l'agricultura orgànica és capturar CO2, més que no pas emetre'n.
Sí, no, perdona, Francesc. De fet, el quid de la qüestió per mi va ser entendre, de fet, fa 10 anys i ara ho vaig tornar a veure claríssim, que els animals han de ser els tractors, han de ser els vehicles, han de ser la maquinària pesada, entre cometes, que gestioni i faci la distribució de l'energia, dels fems, de les primeres matèries per la finca. L'exemple aquell... Que crec que és molt singular i que està bé explicar-lo, és aquella granja de vaques on la sala de munyir la desplaçaven amb un tractor fins als camps on hi havia les vaques i munyien el camp. És a dir, una mica canviar l'esquema i plantejar això, que els animals són els que realment han de fer la major part de la feina i que l'agricultor, entre cometes, ha d'optimitzar l'energia i els fluxos per adaptar-se, no?, en aquest nou esquema, no?, aquest nou paradigma de gestió agrícola.
Sí, de fet, en Darren va ficar també un altre exemple molt clar. Va haver una finca de cereal on es cultivava cereal, es collia el cereal, es transportava fins a un assecador, s'assecava, després se'n feia pinso, i aquest cereal, aquest blat de moro, tornava a la finca veïna en forma de pinso, i pel mig hi havia un gran consum econòmic i un gran consum energètic, quan hagués sigut molt més fàcil agafar les vaques i fer-les pasturar sobre el blat de moro. De fet, això és el que fem. Nosaltres estem treballant amb una tècnica que es diu maneig holístic, que és com una pastura dirigida, una tècnica que es va desenvolupar a Sud-àfrica als anys 70 per l'Alan Saibory, o sigui, fa molts anys, que està molt implantada a Austràlia, i aquí a Catalunya doncs, ja fa ben bé un parell d'anys que tenim unes quantes finques d'exemple.
No sé si és casual o no, parles d'Austràlia. Austràlia, clar, és gegantí, però hi ha una part amb clima mediterrani. Acabes de citar Sud-àfrica. Citem Catalunya. Aquí hi ha alguna cosa del clima mediterrani o no?
Sí, segur, perquè al final el model agrícola de cada zona va en funció també del clima, i nosaltres ens fixem en zones on tenen el mateix model o similar al nostre. Uh-huh. I d'aquí és d'on traiem els exemples i les noves tècniques.
Una pregunta. Des del punt de vista oficial de país, això que ens esteu explicant, li veieu interès? Li veieu futur, en el sentit que les autoritats comencin a plantejar que aquest podria ser un model interessant de cara al futur més immediat?
Contesto, Francesc.
Sí.
Mira, jo crec que és un model que potser ara no té molt interès, perquè el preu de l'energia, el preu dels recursos és el que és. En un context futur que tinguem un preu del petroli de 2,5 euros, 3, que els fosfats del nord d'Àfrica comencin a escassejar, que la soja que arriba al port de Tarragona i de Barcelona deixi d'arribar, l'agricultura regenerativa, la integració del bestiar a dins de les finques, la recirculació de nutrients, no és que sigui no és que serà una política que s'haurà de potenciar, sinó que serà una pura necessitat, i per tant no sé si serà política o no, però serà, el que dic jo, una dictadura que ens imposaran els recursos i que, per tant, haurem de jugar aquell joc o no jugar-lo.
I abans, des del punt de vista de reconstrucció del país amb uns mosaics més equilibrats, etc.
Això t'ho deixo tu, Francesc.
Ah, sí, quan sigui una necessitat ho haurem de fer tots per força. Abans, costa, realment és complicat, perquè hi ha un tipus d'agricultura orgànica molt implantada que es basa només en un canvi d'inputs, en utilitzar uns productes permesos per una certificació en comptes d'uns que no estan permesos. Però no treballa prou el tema de la fertilitat del sol, que és una mica la clau. I a nivell universitari, per exemple, jo recordo que el primer cop que vaig sentir parlar d'agricultura regenerativa em va xocar, perquè pràcticament era al revés del que jo havia après a la universitat, que es basava tot en el nitrogen, fòsfor i potassi. Llavors, hi ha molta feina per fer en aquest sentit.
I això que deies del mosaic, ja ho hem comentat en d'altres programes, però el que sempre dic és, a la Plana de Lleida haurem de construir infraestructura verda, és a dir, haurem d'arbrar parts del territori, i a les zones més boscoses de Catalunya haurem de fer mosaic. I l'agricultura regenerativa, en el fons, a Austràlia i en aquests llocs, el que ha fet és això, zones pelades, semidesèrtiques, les ha revegetat en zones concretes per evitar erosió, per maximitzar els fluxos de nutrients, d'aigua, i per tant, doncs això, segurament haurem d'extendre aquest mosaic a tot el territori d'una manera racional. Per tant, la regenerativa a nivell de planificació de finca ens anirà molt bé.
Sí, i afegiria que el tema del preu del cost de l'energia serà un problema, però potser abans tindrem el problema de l'aigua, perquè les precipitacions són molt inestables. Uh-huh. I mantenir aquest carboni al sol, mantenir la matèria orgànica o millorar-la, és un punt clau per la retenció de l'aigua en el sol. Llavors, quasi bé serà una necessitat.
Doncs queda clar, jo crec que sobre aquest tema n'hauríem de continuar parlant en el futur, perquè sens dubte és una sortida interessantíssima a tot el que ens ve a sobre, derivat del canvi climàtic, la pressió de la població que augmenta sense parar, etc, etc, i per tant sembla d'entrada una via absolutament assenyada i coherent. Francesc Font, des de Catalunya Ràdio Lleida, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, com sempre, bona tarda.
Bona tarda.
I a veure aquesta entrada de tardor que ens porta.
I tant.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
El concurs.
Quines són les claus per la fertilitat del sòl en agricultura regenerativa? Premi una ampolla de cava rosat Trepat Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada del Meteomar, per què la sardina es diu peix blau? La resposta no és pel seu color, que també és blau, és per la seva quantitat de greix. El premi no són sardines, però sí dos pots de fumet de peix dels pescadors de Roses, 100% natural. El guanyador, Jordi Serra i Parareda, de Santa Coloma de Farners.